El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
És un dels temes que us hem avançat en començar. L'Hospital de Sabadell s'ha tornat a situar al capdavant de la innovació mèdica. Les operacions pioneres d'un aneurisma en un adolescent i d'una malformació d'esòfag en un nadó, ara se n'afegeix un altre que ha suposat un punt d'inflexió en la recuperació del pacient. L'equip de professionals del Servei d'Aparell Digestiu del Parc Taulí ha emprat per primer cop arreu de l'Estat una tècnica poc invasiva per tractar torsions de còlon, una fita de la qual en parlem aquesta hora amb el doctor Valentí Puigdiví, que ha participat en aquesta intervenció. Molt bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
La tècnica té un nom un pèl complicat, eh? S'anomena sigmoidopèxia. En què consisteix exactament?
Bé, la sigmoidopèxia bàsicament és una tècnica que s'utilitza per diferents vies, pot ser quirúrgica i en aquest cas endoscòpica per primera vegada, perquè una part del còlon que es rota de forma habitual per diferents motius la fixem a la paret d'abdomen perquè no pugui donar aquesta rotació i el dany posterior sobre el propi budell. Llavors, al final, la tècnica el que fa és això, fixar aquest tros de còlon que està malalt a la paret abdominal per evitar les contínues problemes associats a aquesta volvulació del budell.
Es pot fer servir en tots els pacients o n'hi ha casos específics en què és més adient utilitzar aquesta tècnica?
Bé, aquesta tècnica habitualment i en condicions normals, les indicacions fins a aquest moment que hem començat amb aquestes noves tècniques, sempre s'ha fet per via quirúrgica, és a dir, extirpant aquest tros de budell malalt per evitar aquesta complicació. El que passa és que no tots els malalts, per les seves condicions generals, i en aquest cas nostre era evident, disposaven d'una capacitat respiratòria i una capacitat general, tot a pesar de l'edat jove del pacient amb 61 anys, per poder sotmetre's a una intervenció. I aquí és on realment hem pogut entrar nosaltres buscant una solució alternativa per fixar aquest budell per una via mínimament invasiva, sense tenir que intubar el malalt, amb una sedació superficial, pel servei d'anestèsia que ha tingut que estar molt a sobre d'aquest problema, que és el que ens hagués pogut donar realment moltes complicacions, i això ens ha permès fer aquesta tècnica menys invasiva per poder fixar el còlon a la paret i evitar una mica els problemes que li donaven molt mala qualitat de vida al pacient.
Perquè què són exactament les torsions de còlon, doctor? És una patologia amb molta prevalença entre la població de referència al Taulí? És habitual?
A veure, tot i que no és una patologia d'altíssima prevalença, sí que, donat que som hospital de referència, tenim molts pacients que per diferents problemes abdominals van presentant aquests quadres de torsió. Probablement al cap de l'any tenim 10 o 12 malalts que van venint reiteradament a urgències presentant aquest problema i que es tenen que aplicar tractaments endoscòpics moltes vegades senzillament per intentar que el budell no estigui tan inflat i que es col·loquin a la seva posició, però com que és una patologia que recidiva i recauen, doncs arriba un moment que es planteja una opció més definitiva. I aquí és quan es planteja l'opció quirúrgica de treure aquest tros malalt i en aquest cas, i probablement en el futur, doncs trobarem més indicacions de pacients que només poden rebre un tractament menys invasiu o que són pacients que durant un temps, fins que no podem trobar el moment adequat per operar-los, pot ser una tècnica que ens faci de pont fins a l'operació.
Com ha anat la recuperació del pacient? Perquè comentava que, evidentment, millorarà la seva qualitat de vida perquè ja no patirà aquests forts dolors, no?, que patia amb aquestes torsions del còlon. Com ha anat la recuperació? Perquè, a més, l'operació va ser de 40 minuts, va rebre l'alta en 48 hores i, per tant, ha estat un cas d'èxit, no?
Sí, la veritat és que encara no podem dir definitivament que sigui un èxit complet, perquè sempre hem de tenir la prudència per veure com és l'evolució posterior. Però, d'entrada, evidentment, el pacient que tenia tancat totalment el budell amb una distensió del budell important doncs va començar a fer espontàniament deposicions i va començar a funcionar el seu budell de forma normal i va poder ser donat d'alta immediatament. Al cap d'uns 15 dies el vam tornar a veure perquè va fer una mica de retenció d'aire, però el problema de volvulació ja no hi era. El pacient ens va expressar que estava content perquè es trobava molt millor i ara falta seguir un nou pas de la tècnica, que és treure unes fixacions que té la paret, però realment jo crec que l'evolució que està tenint, que era un malalt que venia cada setmana un parell de vegades a urgències amb dolor i amb malestar, doncs de moment això està controlat.
Clar, millora la qualitat de vida del pacient, però també millora la qualitat assistencial, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè al final s'estalviaran moltes visites reiterades d'aquests pacients amb aquesta patologia, doncs, que no els deixa viure tranquil·lament, no?
Evidentment, el pacient, que és el primer, tindrà millor qualitat de vida, però, evidentment, donada la situació sanitària que tenim en aquests moments de llistes d'espera, de sobredemanda d'exploracions, etc., el fet de que puguem alliberar d'alguna manera, encara que sigui poc, aquesta pressió, doncs, evidentment, és una notícia positiva per tots. Però, ja dic, bàsicament, si logrem trobar una solució amb una persona de 60 anys que té un problema greu i que, per tant, intentarem donar-li la màxima qualitat de vida, doncs, el temps que tingui restant.
Dèiem que ha estat la primera vegada que un hospital espanyol ha fet servir aquesta tècnica, la sigmoidopèxia, ja he après el nom, i que només dos hospitals més la fan a Europa. Què ha significat per l'hospital poder implementar aquesta tècnica? Hi ha hagut molt treball previ?
Sí, aquest és una de les coses que moltes vegades no es veu la feina de les unitats. Nosaltres tenim una unitat que està creixent molt. En aquests moments, com bé sabeu, doncs estem a obres a l'hospital i tindrem una unitat d'endoscòpia nova que pràcticament duplicarà la capacitat de treball. Però tot això ha portat conjuntament un treball dels propis professionals, el doctor Junquera, meu mateix, de la unitat d'infermeria, que hem tingut que preparar pues, tota la tècnica, un material que no coneixíem, que fins i tot no han pogut rebre suport de les cases comercials que venen el material perquè ells no ho havien fet mai i no sabien com funcionava, i ens hem posat en contacte pues, amb la persona que tenia més experiència en un hospital francès, que dic més experiència però que portava 7 o 8 casos fets, vull dir que tampoc era una estadística molt important, i ens ha una mica explicat el per què i com els petits trucs per poder fer la tècnica adequadament. Lògicament, quan ens vam trobar amb el problema, doncs vam tindre que improvisar algunes coses, però que crec que ens en vam sortir prou bé i que probablement adaptarem a la tècnica definitiva per fer-ho.
Després de fer aquesta miniformació, podríem dir, amb aquest col·lega francès, no sé si es fan alguna mena de pràctiques o es va una mica a l'aventura, o s'assisteixen a operacions amb altres pacients...
Sí, mai es va a l'aventura. És a dir, nosaltres no mai fem servir de conillet d'indis a ningú, evidentment. Llavors, aquí hi ha una experiència prèvia de coses molt semblants que les podem utilitzar en aquesta tècnica. Per exemple, per una part, el fet de fer una colonoscòpia normal i corrent amb aquests pacients que tenen aquesta volvulació és una cosa que fem habitualment. Per tant, no hi ha cap tipus d'improvisació. I llavors, el tema de la introducció d'aquesta pròtesi, d'aquestes fixacions, tenim experiència en posar-les a nivell gàstric per posar botons d'alimentació i per administrar tractaments a través des de l'exterior amb una cànula a l'interior de l'estómac. Per tant, les habilitats necessàries per poder fer aquest tipus de punció realment ja les teníem posades en pràctica. Tan sols la diferència era que estàvem punxant un òrgan de comportament totalment diferent, que és un còlon, que la paret és més fina, i que, per tant, les cures que teníem que tenir són diferents i el material era diferent. Però la tècnica, en principi, per nosaltres no va suposar una improvisació en cap moment.
El fet que el Taulí sigui el primer centre sanitari de l'Estat en fer servir la sigmoidopèxia el situa de nou al capdavant de la innovació. És aquesta la línia a seguir, doctor?
Sempre hauria de ser aquesta línia a seguir. De vegades, les condicions generals fan que tu puguis fer de forma activa aquesta innovació i buscar noves coses, i d'altres vegades, com en aquest cas, l'empenta ens la diu que donar en aquest aspecte concret d'una patologia en un pacient determinat. Però, evidentment, la nostra formació general, tant d'infermeria com de l'equip mèdic, és sempre intentar buscar opcions, i de fet aquesta opció de la sigmoidopèxia nosaltres l'havíem sentit en un congrés internacional al que havíem estat i que, per tant, coneixíem la seva existència i hem tingut que fer els passos adients per posar-la en marxa en el moment que ha sigut adequat.
Això obre la porta també a que d'altres hospitals de l'Estat agafin com a referència el Taulí per aplicar aquesta tècnica?
Segurament. De totes formes, el primer que hem de fer és acabar de fer algun cas més que tenim ja pendent, i quan tinguem una sèrie mínimament que ens reporti una experiència, comunicar-ho a la societat científica perquè realment la coneixin, puguem donar detalls, i estic convençut que si algun hospital necessita fer-la, agafarà el telèfon i farà el mateix que hem fet nosaltres amb els companys francesos, d'intentar compartir aquesta informació que ens ajudarà a fer-ho, i aquests petits trucs que moltes vegades fins que no t'hi poses no ho veus. Espero que sí, espero que el fet de que siguem el primer hospital que ho ha fet doncs ens doni peu a poder marcar una mica la línia de tractament en aquest tipus d'aspecte endoscòpic concret.
Doctor Valentí Puig Diví, gràcies per atendre avui al Cafè de la Ràdio i felicitats per aquesta intervenció.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
Bé.
Adiós.